migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del WhatsApp en aquest cas, parlem del WhatsApp. Ja sabeu que les xarxes socials estan jugant papers importants a tots els nivells. La comunicació, sobretot, parlo de WhatsApp, també Telegram, però WhatsApp possiblement continua sent la líder, almenys aquí al nostre país, no? Però saps que possiblement hi han coses que fas amb el WhatsApp per les quals et podrien denunciar? Parlem d'això amb el professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, expert en protecció de dades, l'Eduard Blasi. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Escolta'm, això de fer coses amb el WhatsApp que em puguin denunciar, no sé exactament quines podrien ser.
Sí, aviam, és important saber que en l'entorn digital també hi ha determinades normes que s'han de complir, que tots tenim molt a dins quan es tracta de l'entorn offline, però en l'entorn online sembla doncs que es difuminen i la realitat és que aquestes normes continuen siguent-hi, no? Algunes de les situacions, diguem-ne, arriscades a nivell de protecció de dades, doncs seria fer captures de pantalla sense consentiment i enviar-les, enviar vídeos i imatges a un tercer sense permís.
O sigui, quan tens una conversa amb algú, per exemple, tu i jo, i jo faig una captura de pantalla d'aquesta conversa, si tu no m'has donat permís, això em podries denunciar?
Sí, a efectes de protecció de dades es podria denunciar perfectíssimament.
Carai.
I suposaria una infracció.
Carai, doncs apa que no hi ha gent que fa captures de pantalla, mare meva.
Ara bé, sí, la realitat és que, lògicament, hi ha determinades excepcions que també són importants conèixer-les,
sí,
que és precisament l'entorn personal o domèstic, que és, diguem-ne, un entorn habitual que es dona doncs, en el dia a dia, no? I aquí no aplica la normativa de protecció de dades. Ara bé, determinats grups de WhatsApp amb molts interlocutors, grups de feina o grups professionals, aquí sí que s'han d'extremar les precaucions.
Mm-hmm. Després, quan fan un grup de WhatsApp i em fiquen sense permís, això, clar, la gent pot veure el meu número de telèfon o gent que no conec. Això també seria o entraria dins d'aquesta protecció de dades?
Novament aquí, diguem-ne, deixant a banda l'entorn personal o domèstic, no?, que reduiria aquelles persones diguem-ne, del nostre cercle primari. Si realment ens afegeixen en un grup, posem un exemple, doncs, de socis d'un gimnàs o d'un restaurant que pretén fer uns determinades reserves, no, per un esdeveniment, i ens afegeixen, i, diguem-ne, en un grup on realment no coneixem a les persones, aquí el fet d'exposar-se al nostre número de telèfon podria comportar una infracció i, de fet, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va sancionar en aquest sentit.
Carai. Eduard, després una de les qüestions, suposo que aquesta ja seria més greu perquè entren en altres qüestions com podrien ser l'assetjament, el bullying, etc. Seria difondre imatges, àudios o vídeos. Possiblement aquesta seria una de les qüestions que tenim més interioritzada, no?
Probablement sí, sobretot perquè, doncs, és una temàtica que es dona habitualment i que probablement tots coneixem molt més directament l'impacte que té.
Clar, sobretot si no hi ha un permís. Evidentment estem parlant de vídeos de terceres persones, vídeos i imatges de terceres persones, i que no han donat el consentiment per tot això, I veig que els grups de WhatsApp també serien... parlàvem dels grups de WhatsApp, però els professionals o els corporatius entrarien aquí també.
Fonamentalment, exacte, els corporatius o professionals són els que porten aquest tipus de problemàtica que podríem dir que té determinades implicacions amb la normativa de protecció de dades. I l'autorització a l'hora d'entrar en un grup ha de ser un element que jo crec que és cabdal, no? Sobretot quan parlem de grups professionals. I sobretot, en el cas de que els membres no es coneguin entre si, probablement no optar per grups de WhatsApp, sinó llistes de distribució que permeten aquest enviament de missatges individuals.
És curiós, però estava pensant en això de la formació dels grups de WhatsApp, per exemple, i això es podria solucionar fàcilment des de la pròpia aplicació, no? Enviant una demanda de permís perquè tu l'autoritzessis o no. I això no ho fa, vull dir que l'aplicació tampoc ho té tan clar, on ho puc aplicar aquesta protecció de dades o no. Suposo que és per la diferència també de criteris d'un continent o d'un país a un altre.
Clar, el que ens trobem en l'entorn digital és que ens trobem aplicacions que compleixen un marc normatiu d'un país que no té per què ser el nostre. I nosaltres tenim l'obligació de que quan utilitzem una eina amb caràcter professional compleixim la norma del país on estem. Llavors, per més que WhatsApp doncs, no incorpori determinades cauteles, com podria ser doncs, difuminar no? el número de telèfon dels interlocutors o sol·licitar aquest consentiment o aquesta ratificació d'aquest consentiment a l'hora d'afegir-los, nosaltres sí que hem de complir amb aquests extrems i potser doncs, s'ha d'optar en determinades circumstàncies amb altres eines que sí que ens ho garanteixin.
Mm. Després, hi ha una qüestió que segurament passa ja a molts ens hem trobat, que ens arriben missatges de números desconeguts, que no coneixem, que no tenim a l'agenda, doncs amb missatges publicitaris, amb fake news, que segurament tot això és una estafa i hem de tenir sempre molta prudència, amb enllaços per seguir. Com ens podem defensar de tot això? Dels ciberdelinqüents, bàsicament.
Sí. El més important és extremar precaucions, sobretot en quant a enllaços i la font d'on provenen, no? Desconfiar en aquest punt és bo, sobretot tenint en compte doncs, que carreguem gran quantitat d'informació que en els nostres terminals, els telèfons mòbils són realment ordinadors i tenim molta informació que al final pot ser extreta per part de tercers no autoritzats, no? Llavors, és important conèixer la font, desconfiar en el cas de que no es conegui o es tingui alguna sospita i sobretot, doncs, evitar doncs, el que a vegades ens porta l'estímul, no? Que és el fer el clic abans de comprovar o fer algunes verificacions.
Sí. És curiós, Eduard, que jo encara recordo quan WhatsApp, abans de pertànyer a Facebook o a Meta, ara, doncs es tenia aquell missatge de que WhatsApp deixarà de ser gratuït per ser de pagament. Era un d'aquells missatges fakes que anaven voltant i que al final, evidentment, es va desmentir. Com aquests hi ha mil.
Com aquests hi ha mil, i ara mateix amb l'evolució de la intel·ligència artificial, doncs encara ens trobem en situacions que bueno, inclús doncs, propis speech no, de persones públiques o polítics poden no ser certs. I nosaltres, doncs, pensar-nos que té aquesta aparença de realitat i, per tant, l'origen, no? La font de tot això sempre s'ha de verificar. Si no es coneix la font, jo crec que s'hauria de tenir a pensar que pot ser doncs, una fake news, sobretot si és una notícia molt cridanera, molt disruptiva.
No oblidem una cosa, hi ha fake news molt ben fetes, no oblidem les deep, les fake dips que canvien la cara directament de la persona, del polític de torn, que fa el que tu vulguis que digui. I possiblement aquí la font seria la part més important de totes. Doncs Eduard Blasi, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, expert en protecció de dades, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta, Eduard.